Són les 2 del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. Els migrants, encara que no tinguin papers, són persones amb els mateixos drets i la mateixa dignitat que la resta, que nosaltres. Així s'ha expressat aquest divendres al matí el portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola durant la roda de premsa final de l'Assemblea Plenària dels Bisbes, celebrada aquesta setmana. Francisco César García Magán ha reforçat la crida de l'Església a un acord parlamentari i social que permeti regularitzar 500.000 d'immigrants en situació irregular a través de la iniciativa legislativa popular en tramitació al Congrés. El secretari general de l'Episcopat ha dit també que s'ha intensificat aquest últim any la formació en el si de l'Església perquè no es tornin a produir mai més casos d'abusos sexuals a menors i ha anunciat per al novembre un gran acte ecumènic pels 1.700 anys del Concili de Nicea, aquella gran primera assemblea amb tots els cristians units. Els bisbes han completat una plenària de coordinació pastoral, però també de connexió amb els problemes i les inquietuds socials que patim ara. Aquesta és la notícia de portada, però abans d'entrar amb altres temes d'aquest divendres 4 d'abril, memòria de Sant Joan Baptista de la Salle, fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, una notícia que hem sabut ara fa poca estona. La Xina contraataca i anuncia aranzels del 34% a les importacions dels Estats Units. Aquesta mesura entrarà en vigor en principi el dimecres 10 d'abril. És la reacció del govern de Xi Jinping a l'anunci d'impostos anunciada per Donald Trump. Segons un comunicat del Ministeri de Comerç, la Xina també prendrà dues mesures addicionals. Per una banda, limita, diu, l'activitat al país de 16 organitzacions nord-americanes i restringeix les exportacions de 7 minerals relacionats amb les terres rares i pesants, diuen, per protegir la seguretat i també els interessos nacionals. I el sindicat de llogateres avisa que les vagues de lloguers han vingut per quedar-se. Aquest mes d'abril comença la primera. El seu portaveu, Enric Aragonès, ho ha explicat en una entrevista al matí a Ràdio Estel, on ha dit que col·locaran els diners del lloguer en un dipòsit comú fins que la caixa s'assegui a negociar. Creu que aquesta és la primera de moltes més convocatòries. D'altra banda, en aquesta mateixa entrevista ha fet una crida a manifestar-se demà dissabte a la protesta que ha convocat el sindicat de llogateres per abaixar els preus dels lloguers a Barcelona. Serà a les 6 a la plaça d'Espanya. UGT i Comissions Obreres ja han anunciat que també la secunden. I d'altra banda, un darrer apunt, les 7 comunitats autònomes del Partit Popular que tenen transferides les competències en justícia han boicotejat aquest divendres la conferència sectorial de l'administració de justícia que s'havia de celebrar a casa nostra, a Barcelona. Davant la falta de quòrum, aquesta reunió s'ha celebrat amb les altres 5 comunitats i el Ministeri de Justícia, però formalment ja no poden prendre acords vinculants. Recordem que hi estaven cridats a participar-hi Galícia, Andalusia, Cantàbria, La Rioja, País Valencià, Aragó i Madrid, a més també de Catalunya, Euskadi, Navarra, Astúries i les Canàries. Doncs aquest matí de divendres hi han acudit els 12 consellers i el ministre. Era l'acte al recinte modernista de l'antic hospital de Sant Pau, aquesta reunió. S'havien de fer una foto de família just abans de començar, però s'ha anul·lat perquè els consellers populars s'hi han negat.
Gràcies, Júlia.
Bon cap de setmana.
També us explicarem que la salut del Papa Francesc presenta noves millores en les capacitats respiratòries, motores i de la veu, segons ha informat aquest divendres l'oficina de premsa de la Santa Seu. Encara no està clara, però, la seva participació física durant les celebracions de Setmana Santa, tot i que es manté oberta i no es descarta la presència del pontífex a l'Àngelus d'aquest diumenge. D'altra banda, les 5 passions de Johann Sebastian Bach, compostes per lloar el patiment i la mort de Crist, són notícia perquè dues d'elles es posen en escena la setmana vinent, dimecres la de Sant Mateu i divendres la de Sant Joan, al Palau de la Música Catalana. Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau, ha assegurat que aquestes dues passions tenen trets comuns i també diferències que les enriqueixen. Després del bloc informatiu us anunciarem que avui és un bon dia per parlar-vos de Riferro Café, una empresa dedicada a la restauració de campanes. També s'encarreguen de la seva fabricació i electrificació. En parlarem a l'entrevista amb Joan Riera, director tècnic de Riferro Café, que enguany celebra el 60è aniversari de la seva fundació. Tenim, com és habitual els divendres, la secció d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós, Temps de Diàleg. Per parlar aquesta vegada de la jornada Religions en Diàleg, compartim l'espiritualitat. Un espai perquè diferents veus del catolicisme, altres confessions cristianes i també l'islam comparteixin les experiències sobre el paper de l'espiritualitat en les tradicions religioses. Serà a la Casa d'Espiritualitat del Miracle, al Solsonès, i en parlarem amb Maria Vendrell, membre de l'Associació de la Casa d'Espiritualitat del Miracle i també responsable d'aquestes jornades. Després prendrà el relleu la petita secció La litúrgia a prop, el nostre diccionari setmanal, aquesta setmana per parlar de les canadelles, aquests petits recipients tancats on es posa el vi en un i l'aigua en l'altre per abocar després aquests dos elements, el calze per consagrar la sang de Crist. Ho farem amb el professor de litúrgia Jordi Font. I els minuts finals seran per a la secció En sortida. La nostra sortida continua, ja com estem fent aquestes darreres setmanes, analitzant el desenvolupament i la vivència de l'eix de l'encontre amb Jesucrist dins el pla pastoral Sortim de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Parlarem aquesta vegada dels mitjans de comunicació, de nosaltres. Per tant, comptarem amb dos testimonis, Àngels Arrabal i Joan Ferrer. Tot això i més als propers 53 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, el Guillem Andrés i la Glòria Romero a les xarxes socials i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha demanat aquest divendres al matí als poders públics i als partits polítics que negociïn l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per a la regularització extraordinària de 500.000 de migrants que es troben a Espanya en situació irregular en aquests moments, després que ja el president de l'Episcopat, Luis Argüello, exigís dilluns, en el discurs inaugural, al PP i al PSOE que es reuneixin amb aquesta finalitat. El portaveu dels bisbes ha destacat en aquesta roda de premsa final de l'Assemblea Plenària que es tracta d'una reivindicació justa per éssers humans que, a més de tenir drets com tothom, aporten molt a la societat.
Son personas que están contribuyendo al bien común de nuestra sociedad, a los que no les corresponde algunos de los derechos que tenemos todos y que les hace colocarse en una situación de fragilidad. Y en este sentido quiero subrayar especialmente a las mujeres emigrantes, ¿no? Porque muchas están, recogen esos dos aspectos. Están contribuyendo al bien común porque a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, en muchos casos, a nuestras personas solas, que a lo mejor los españoles, españolitos, españolitas, o no podemos o no queremos cuidar, están realizando esa labor.
García Magán ha mostrat la disposició de l'Església en aquesta línia a continuar col·laborant amb les institucions en l'acollida dels migrants. D'altra banda, el portaveu de l'Episcopat ha dit que els bisbes espanyols, davant del recent acord sobre el futur del Valle de los Caídos, han estat totalment d'acord, tots els bisbes, per resignificar-lo, tot i que ha aclarit que encara no es coneixen els termes d'aquesta resignificació ni els temps amb els quals treballa el govern espanyol per executar-la.
Ha habido un refrendo total y unánime, sin ninguna voz discrepante, a la tarea que se ha hecho hasta ahora. Está en plena comunicación con la Santa Sede y, por supuesto, a la acción que ha llevado adelante en un primer momento el presidente de la conferencia, con el vicepresidente y actualmente el cardenal Cobo, arzobispo de Madrid, y el nuncio apostólico. También en esa reunión, en ese proceso, los monjes han participado.
Pel que fa a la qüestió de la lluita contra els abusos, Francisco César García Magán ha destacat tota la feina de formació impartida des de l'Església aquest últim any a milers de persones, entre sacerdots, religiosos i religioses, altres consagrats i consagrades i laics i laiques, sempre per prevenir futurs crims d'aquest tipus. Com a xifra concreta, ha explicat que l'últim any han estat 146 els casos que han arribat a les oficines de l'Església.
Han acogido nuevos testimonios de abusos en esas oficinas de información, en concreto 146. De ellos, 94 no han tenido recorrido judicial, o bien por fallecimiento del victimario o por prescripción, y estos pueden tener su cauce en la Comisión Asesora de Reparación Integral que se constituyó a partir del PRIVA que se aprobó en esta conferencia episcopal. Los otros casos tienen recorrido judicial y seguirá adelante y se acompañan también desde las oficinas de protección de menores.
En un altre moment, García Magán ha anunciat que en el marc de l'Assemblea Plenària del novembre vinent es durà a terme un acte amb una declaració conjunta que compartiran catòlics i la resta de confessions cristianes per commemorar els 1.700 anys del Concili de Nicea.
En ese acto se hará pública una declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas en España, en un texto concordado. Evidentemente, en el año 325 no se habrá producido pues, ni el cisma de Oriente, de lo que conocemos como iglesias ortodoxas, ni el cisma de Occidente, como lo que conocemos como las iglesias pues, evangélicas, luteranas, anglicanas, calvinistas, etc. La Asamblea ha aprobado el documento que presentará esta subcomisión para consensuar con los otros hermanos de confesiones cristianas y esta subcomisión está presidida por Monseñor Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla.
El secretari general de l'Episcopat ha explicat que s'ha aprovat la creació d'un Consell General de l'Església en l'Educació com a fòrum de reflexió i assessorament, un consell del qual ja hem parlat aquesta setmana perquè es va fer una presentació pública. També s'ha designat el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, també president de la Comissió Episcopal de Doctrina de la Fe, com a nou responsable en representació de l'Episcopat espanyol en el procés sinodal que el papa Francesc ha obert fins al 2028. Aquesta plenària de la Conferència Episcopal s'ha centrat, entre altres temes, en les línies pastorals que regiran l'Església a Espanya els propers 5 anys. De la mateixa manera, els bisbes han avançat cap a un model homologat de rendició de comptes en abordar l'activitat econòmica de les parròquies i altres institucions eclesials. De fet, és important un nomenament, per primera vegada, el d'una dona, Paula Alió, com a nova administradora general de la Conferència Episcopal Espanyola. Una dona que, entre altres assumptes, portarà al capdavant l'àrea de recursos humans.
Sense distància. L'Església a peu de carrer.
Canviem de tema, ho dèiem també en els titulars. La salut del papa Francesc presenta noves millores en les capacitats respiratòries, motores i de la veu, segons ha informat aquest mateix divendres l'oficina de premsa de la Santa Seu. Les noves anàlisis de sang realitzades els últims dies, segons detalla el Vaticà, mostren una lleugera millora de la infecció pulmonar, de la pneumònia. El pontífex continua des de la seva residència de Santa Marta amb les diferents teràpies farmacològiques, motores i respiratòries. També s'hi observa una lleugera disminució de l'oxigenació. Mentre segueix el seu període de convalescència, el Sant Pare manté el bon estat d'ànim i alterna el treball amb el seguiment en línia de les catequesis quaresmals o de les predicacions quaresmals que fa el nou predicador de la Casa Pontifícia, Roberto Pasolini, a l'Aula Pau VI, aquests dies, els divendres. A més, ha seguit la missa presidida pel cardenal Pietro Parolin aquest dimecres amb motiu del 20è aniversari de la mort de Sant Joan Pau II. Francesc continua sense rebre visites especials per propiciar-ne la recuperació. Pel que fa a la Setmana Santa, la Santa Seu reitera que encara és aviat per parlar-ne, però encara no se sap si hi haurà alguna iniciativa alternativa per intentar que participi el pontífex en la propera pregària de l'Àngelus aquest diumenge, mentre que no s'ha comunicat tampoc la possible presència en els ritus de la Setmana Santa, com dèiem. El bisbe de Roma continua amb la seva activitat de treball. I d'altra banda destaquem que en un missatge enviat a un grup de pelegrins eslovacs, el papa assegura que dir sí a Déu obre horitzons de pau. En aquest escrit, llegit a la Basílica Vaticana aquest divendres, el motiu d'un pelegrinatge nacional jubilar de catòlics eslovacs exhorta a escoltar amb estil sinodal l'esperit, sense tenir por d'allò que és nou. El Sant Pare diu que hauria desitjat molt haver estat present amb aquest grup i compartir aquest moment de fe i comunió. Entre els 4.300 pelegrins d'Eslovàquia presents hi havia també el president del país, Peter Pellegrini, juntament amb altres ministres i el nunci apostòlic a Eslovàquia, Nicola Girasoli. El papa recorda que la fe és un tresor que cal compartir amb alegria, encara que visquem temps difícils, i que és una oportunitat per créixer en la confiança i en l'abandonament a Déu. També us expliquem que les 5 passions de Johann Sebastian Bach, compostes pel músic alemany per lloar el patiment i la mort de Crist, són notícia aquests dies a casa nostra perquè dues d'elles s'han conservat i al Palau de la Música Catalana, seguint la seva tradició, les ha programades per a la seva escenificació i interpretació ja a les portes de la Setmana Santa, aquesta setmana vinent, dimecres i divendres. En una entrevista a Ràdio Estel, la directora artística adjunta del Palau, Mercedes Conde, ha assegurat que tant la passió de Sant Joan com la de Sant Mateu tenen els seus trets comuns alhora que s'enriqueixen amb les diferències de l'una amb l'altra.
Bé, doncs, com els propis evangelis, que tots quatre són molt diferents, donada, diguéssim, la manera d'acostar-se a la figura de Jesús que tenen cadascú, les passions també reflecteixen, diguéssim, aquesta perspectiva diferent dels autors dels evangelis. En aquest sentit, la passió de segons Sant Mateu, com que és, diguéssim, una passió que ocupa més espai també a l'evangeli de Sant Mateu, doncs té una durada més llarga que la de Sant Joan. Mentre que la passió de Sant Joan és una passió més curta, però alhora és molt més, diguéssim, humana.
La directora artística adjunta del Palau de la Música també ha comentat que Bach tenia aquesta facilitat de poder combinar la música amb la litúrgia.
Jo crec que més enllà de la litúrgia pròpia catòlica, aquestes passions apel·len a un ritual propi, diguéssim, de la nostra cultura, que sempre doncs, ens acosta a la Setmana Santa d'una altra manera, no? A través de la música. Precisament la música és l'eina que Johann Sebastian Bach fa servir per acostar-nos a un relat bíblic, evangèlic, que per alguns pot tenir una transcendència, diguéssim, divina, i per d'altres no, però tanmateix pot tenir una transcendència que els acosti doncs, a una realitat.
Recordem que dimecres, al Palau de la Música Catalana, amb l'Orquestra de Cambra de Berlín i a Camus, la passió segons Sant Mateu i Vox Luminis, i l'Orquestra Barroca de Friburg, divendres interpretaran la de Sant Joan.
Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia.
Altres notícies en aquest tercer bloc. Segons informa l'agència missionera Fides, a Terra Santa no prevaldran les tenebres. Amb aquestes paraules d'Esperança Pasqual, basades en l'Evangeli de Sant Joan, acaba un breu però molt contundent document publicat pel grup ecumènic de reflexió Una veu de Jerusalem per la justícia. Aquest manifest aboca l'esperança evangèlica que amb realisme i sense censura afronta les tribulacions que continuen fent patir els innocents de Terra Santa. Afirma que expulsar els palestins de la seva pàtria no és només un acte de violència, sinó un sacrilegi. El text denuncia que l'exèrcit israelià està duent a terme el desplaçament més gran de palestins de Cisjordània des del 1967. Segons l'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris, més de 40.000 palestins han estat desplaçats i actualment viuen sense refugi, serveis essencials ni atenció sanitària. Els signants del document expressen la por davant de la possible annexió imminent dels territoris palestins per part d'Israel. Assenyalen que l'ús creixent dels noms Judea i Samaria, en comptes de Cisjordània ocupada, i l'explotació de la terminologia bíblica per manipular les realitats polítiques actuals són manifestacions, conclou, del desig d'esborrar Palestina i els palestins del mapa, afirmant que no existeixen. I Càritas va rebre el 2024 més de 22 milions i mig d'euros de l'assignació tributària. Aquests fons van ser destinats a diferents programes d'acompanyament a persones i famílies en situació de vulnerabilitat, és a dir, gent sense llar o en exclusió social. Des de la casella destinada a l'Església Catòlica es beneficia, doncs, Càritas, perquè, segons l'entitat catòlica, la solidaritat dels contribuents a través d'aquest instrument fiscal fa que aquesta entitat del tercer sector social, a més de l'Església, també amb la d'altres finalitats socials, obtingui fons a través d'aquesta casella, com dèiem. Marcant les dues caselles, doncs, podem donar suport a centenars de projectes d'atenció a persones en situació de pobresa i exclusió i alhora la important tasca pastoral i litúrgica que du a terme l'Església Catòlica a Espanya.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
De l'1 a l'11 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona. Transporta't a èpoques passades amb Maria Hinojosa amb The Ministers of Pastime o Juan de la Rubia amb l'Orquestra del Miracle. Entrades a auditori.cat. El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Hi ha oficis desconeguts, però que perduren al llarg de les èpoques i de les etapes de la història. I, a més, saben adaptar-se als nous temps sense fer moltes vegades gaire soroll, o, millor dit, amb el soroll que tots volem escoltar. Avui és un dia per parlar de Rifé Rocafé, l'empresa dedicada a la restauració de campanes. De campanes parlem. També s'encarrega de la seva fabricació i electrificació. En qüestió de campanes, ja fa més de 60 anys que Rifé Rocafé s'encarrega de la seva fundició i restauració. Són restauradors de campanes amb una llarga trajectòria. A més, són especialistes en rellotges urbans de torre i, en definitiva, monumentals. Però és que, a més, estan especialitzats en megafonia, marcadors esportius i videomarcadors per a pavellons i camps esportius. En parlem uns minuts avui amb Joan Riera, director tècnic de Rifé Rocafer. Bona tarda, senyor Joan Riera.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Com es va iniciar la feina dels tallers de Rifé Rocafer?
Bueno, nosaltres, doncs, som una empresa que ara, aquest any, fem 60 anys, i bueno, ens dedicàvem més aviat a megafonia i així, i els mossens ens demanaven molt, escolta, a mi les campanes, no me les arreglaries? No m'arreglaríeu les campanes? I, bueno, vam començar a treballar amb la foneria Barberí d'Olot i vam començar, doncs, a restaurar campanes i sistemes d'automatització, i doncs així va començar, o sigui, fa 60 anys.
Sí, sí, fa 60 anys. Moltes felicitats, efectivament. Tot i que l'ofici de campaner és de fa més temps, no? De fa segles, sí. Fins i tot.
I tant. Sí, sí. Ara, precisament, aquesta setmana estem restaurant una campana que és del segle XIV, de Sant Antoni de Vilamajor, que és tan antiga que perquè no es faci malbé tocant-la, hem fet una rèplica exacta, o sigui, hem tret un mollo de la campana i n'hem fet una altra exacta perquè puguin tocar la nova i l'antiga es preservi en el museu i que no es faci malbé.
Molt bé, fantàstic. A les ciutats, però sobretot als pobles, no? Em sembla que sona més aquest so de la campana i que és molt característic, molt comunitari des de fa segles. Serà així per molts anys? Tindrem campana per anys i segles?
Home, esperem que sí. Ara, precisament, doncs, hi ha molt de campaner... Doncs, hi ha una escola de campaners a la Vall d'en Bas que està fent cursos doncs, ja fa 2 o 3 anys i estan sortint remeses de campaners a molts pobles. Després hi ha la confraria de campaners i carrillonistes de Catalunya, que ens reunim un cop l'any a Os de Balaguer i també ens trobem. Vull dir, sí, sí, no? Nosaltres, gràcies a Déu, tenim molta feina.
I tant, i tant. Llarga vida, doncs, a les campanes, aquest instrument tradicional, però que també, en alguns casos, conviuen noves tecnologies. Anem una mica a l'origen, ni que sigui breument, senyor Joan Riera. Com es fabrica una campana?
Bueno, una campana, per exemple, mira, ara venim de Núria, nosaltres, de restaurar el Carrillon de Núria. Sí. Doncs es pot fer des d'una campana sola amb una ermiteta de Sant Gil, per exemple, aquí a Núria van començar així, i després es va anar fent un carrillon de 10 campanes per tocar els goigs de la Mare de Déu. I llavors, bueno, el primer que es fa és demanant al client, al mossèn o l'alcalde, el que vulgui la campana, què vol, si tocar hores, quarts, tocar melodies, i llavors a partir d'aquí doncs, ja tenim uns escultors que ens dissenyen la campana, posen els sants, fan el mollo de la campana, diguéssim, això de trencar mollos ve de la campana, perquè llavors quan es fa el mollo per fer la campana s'ha de trencar per treure la campana de dintre, i llavors bueno, la instal·lem, l'electrifiquem, la fem que es pugui sempre, però veient que es pugui tocar manualment. O sigui, jo sóc de la confraria de campaners, i això sí que ho valorem molt, que es pugui tocar manualment, o si no hi ha d'allò, doncs es pot fer amb un app del mòbil, amb antena GPS, i des d'un ordinador poder-la tocar.
Estem parlant amb Joan Riera, director tècnic de Rifer Rocafé. En aquesta empresa també es dedica, no?, i al manteniment. Quin manteniment requereixen les campanes?
Bueno, les campanes doncs, necessiten, per exemple, això de Núria que estem fent ara, és un cop l'any engreixar, pintar, mirar que els coixinets estiguin bé, que el campaner, doncs, quan les toqui, no tingui cap perill. I després que tot el que és temes horaris, el canvi d'hora de la setmana passada, doncs vaig tenir que mirar els rellotges que anessin tots a l'hora, haguessin canviat d'hora. És un manteniment doncs, mecànic i electrònic de les campanes. Tenim ferrers, fusters, enginyers que doncs, fan aquestes feines.
Sí, aquesta modernització, molt ben representada per l'electrificació d'algunes campanes, què implica? Què implica l'electrificació?
Home, implica que abans no hi havia campaners, ara sort ni tornen a haver-n'hi. O sigui, en una època n'hi havia molts, després dels anys 60, 70, van desaparèixer, quasi bé no en quedava cap, i ara torna. I llavors, bueno, esclar, si hi ha mossens que porten 20 pobles, i han de tocar difunts, i han de tocar missa, i han de tocar això, i s'ha de tocar els rellotges a l'hora, llavors amb aquest sistema d'automatització el que fem és felicitar la feina doncs als mossens i als alcaldes que no tinguin que estar tot el dia revisant els rellotges. Però, d'altra banda, també, doncs, si es van sortint campaners, doncs les anem també restaurant.
En quins altres aspectes s'ha modernitzat tot el sistema de les campanes? Hi ha, per exemple, possibilitat d'accionar-les a distància? No sé.
Sí. Això amb una app del mòbil jo puc tocar les campanes del campanar que vulgui de Catalunya des del meu mòbil. Sí, les tinc totes controlades. Des del mòbil, per exemple, dissabte passat vaig mirar que haguessin canviat l'hora tots els campanars. Sí, es pot fer tot.
Sí, tot, quina meravella.
Telemàticament.
Exacte, amb un instrument tan antic, però que també, doncs, com dèiem, es pot... pot conviure, en definitiva, amb les noves tecnologies. I una altra especialitat de Rifer Rocafé és la fabricació i instal·lació de rellotges monumentals i de façana. Sí. Un altre element que també ha canviat molt amb el temps, oi?
Sí. Doncs nosaltres hem fet els rellotges de l'estació de França, de l'estació de Girona, de petites estacions de la DIF, de la Renfe, i de molts ajuntaments, de l'Ajuntament de Vilamalla, de l'Ajuntament, per exemple, el rellotge del Parlament, el del Pati dels Tarongers de la Generalitat. Fem rellotges de molt tipus i, bueno, doncs, des de rellotges mecànics que els mantenim i els restaurem i els engreixem allò amb la goteta d'oli, fins a aquests que van amb GPS automàtics que des del mòbil els poso mora.
I també la megafonia, marcadors esportius i videomarcadors pescadors que hem citat abans, no? També és una feina que vostès fan, més moderna, en aquest cas.
Exacte. Bueno, és, com que campanes tampoc se'n fan moltes i moltes, doncs, com que treballem per esglésies, col·legis i ajuntaments, doncs el mateix rellotge que toca les campanes també ho hem adaptat perquè serveixi pel camp de futbol, doncs, per marcar els gols, o pel pavelló poliesportiu, pel bàsquet i pel handball, és el mateix, és el mateix sistema, però en comptes de tocar campanes el que fas és engegar leds marcant els gols, vull dir, és el mateix sistema. Sí, i si aprofitem el mateix client, li venem dues coses.
Recordem que podem trobar Rifer Rocafé a Girona, Terrassa i Barcelona com a seus principals, però evidentment ja ens ha dit Joan Riera que treballen una mica arreu de Catalunya, fins i tot moltes vegades controlant des d'un mòbil les campanes. Pels 60 anys, alguna celebració especial? Estaria bé un concert de campanes, potser, per exemple.
Sí, mira, doncs més, és bona idea. Ja parlarem a la conferència de campaners, aviam si podem fer un concert de campanes.
Molt bé. Quan és exactament aquest 60 aniversari? Té alguna data precisa o és tot aquest any?
Bueno, és tot aquest any, perquè més o menys l'empresa es va fundar ara primers d'any, febrer, març, vull dir que és ara abans de Setmana Santa, així.
Molt bé. Sí, per buscar a internet, Rifer Rocafé, amb R final, Rifer Rocafer, hem parlat avui amb el seu director tècnic, Joan Riera. Moltes gràcies, enhorabona per la feina que vostès fan i des d'aquí ens unim al desig de llarga vida per a les campanes i per a aquest ofici. Fins una altra.
Moltes gràcies, igualment. Gràcies.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Compartim la informació que t'interessa. Sense distància.
Temps de diàleg.
Arriben les jornades religió en diàleg, religions en diàleg, compartim l'espiritualitat. Aquest és el tema que ens ocupa avui a la secció sobre diàleg interreligiós i ecumenisme, a la qual us donem, com sempre, la benvinguda. Aquest cap de setmana, al Monestir del Miracle, es viu un espai que serveix perquè diferents veus del catolicisme, del cristianisme ortodox i de l'islam comparteixin les experiències pròpies sobre el paper de l'espiritualitat en les seves pròpies o respectives tradicions religioses. Com dèiem, la trobada, amb moltes propostes diverses, es fa a la Casa d'Espiritualitat, de fet, del Monestir del Miracle. En parlem uns minuts amb Maria Vendrell, membre de l'Associació de la Casa d'Espiritualitat del Miracle i també responsable d'aquestes jornades. Maria Vendrell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encantat de saludar-la. Primer de tot, en què consisteixen aquestes jornades i quina estructura tenen a grans trets?
Bueno, ja ho has comentat bastant bé en la introducció. Volíem sobretot compartir amb d'altres experiències religioses, compartir l'espiritualitat. De diàleg interreligiós se n'ha parlat molt i n'hem de continuar parlant, però no volíem enfocar-ho en una vessant més teòrica, sinó que ens interessava com ho vivim o com ho podem compartir des de la vivència. Mm? Uh-huh.
I llavors bueno, aquest compartir des de la vivència, diguéssim que té, en el cas de la Casa d'Espiritualitat del Miracle, amb tot aquest entorn del Solsonès, sí, podem dir que té en la natura, no?, nexes d'unió, té en altres moments possibilitats de compartir coses des de la diversitat?
Per suposat, el Santuari del Miracle està ubicat en un lloc privilegiat. El Santuari del Miracle i com a amics de la Casa d'Espiritualitat pensem que els valors essencials d'aquest espai són el silenci i la natura. I amb aquests dos pilars, doncs, i dintre de la varietat d'activitats que organitzem, aquest any ens feia especial il·lusió, doncs, això, compartir-ho amb d'altres experiències d'altres religions. Tot i que començarem, si em deixes, sí, començarem tant, amb una primera aportació també, potser una mica teòrica, per situar en un marc teòric què és això del diàleg interreligiós i de l'ecumenisme, i comptarem amb un gran expert en aquesta matèria, que segur que coneixeu, el doctor Antoni Matabosc, que ens farà aquest marc general. Val? Però després tenim les tres aportacions de tres religions. De moment hem agafat tres religions monoteístes, ja veurem si l'any que ve continuem, per... a part de que ens expliquin com ho viu aquesta religió, la seva tradició espiritual, després de la primera aportació més teòrica o de paraula, doncs compartir-ho des de la meditació i amb la música. Ens va semblar que la música podia ser un punt d'unió o un instrument que ens unís i poder pues, estar una estona de meditació amb la música pròpia de la tradició ortodoxa, de la tradició catòlica o de la tradició de l'islam.
Molt bé. Bé, recordem que hi ha, segons el programa de què disposem, una sessió titulada Compartir l'espiritualitat, experiència espiritual a l'Església Ortodoxa, càrrec de Maria Rosa Ocaña, membre del Patriarcat de Sèrbia a Barcelona. També Lluís Illa, que parlarà en representació de la Fundació Jesuïtes Educació sobre espiritualitats en el món catòlic europeu, i diumenge al matí l'experiència espiritual de l'islam amb Mohamed Halhul, secretari general de l'Associació Cultural del Consell Islàmic Cultural de Catalunya. Per tant, música...
I actualment president del GETER, del sí. Grup de Treball Estable de Religions.
Efectivament, president de torn. Sí. Ja per acabar, no li vull robar més temps, però agraint-li la seva participació. Suposo que ja estan tancades les inscripcions, perquè això és aquest cap de setmana, des d'aquest mateix divendres, oi? Comença ja aquest divendres, avui sí. Mateix, oi?
Sí, comencem aquest vespre, tot i que l'ofort doncs, comença demà al dematí. Home, si algú estigués relativament a prop i no té res més que fer, l'acolliríem igualment, eh?
Molt bé. Com han anat les inscripcions? Hi haurà molta participació? Sereu unes quantes desenes de persones? Com...
Normalment, aquí les activitats que organitzem aquí al Miracle no són activitats multitudinàries, eh? Em penso que al final serem una quinzena, però, bueno, si fóssim més, molt bé, però, bueno, no és tampoc un tema que ens preocupi molt. És un espai de compartir i de germanor.
I, a més, moltes persones de les participants després poden compartir amb les seves respectives comunitats religioses de les respectives creences, tot el que s'hi visqui també sempre és molt interessant.
Per suposat.
Gràcies, Maria Vendrell. Queda dit això, que si algú a última hora s'interessa, com que hi ha places, encara seria ben acollit en aquesta experiència, que és les jornades Religions en Diàleg, Compartim l'Espiritualitat a la Casa d'Espiritualitat del Miracle, al Solsonès. Dèiem gràcies, Maria Vendrell, membre de l'associació d'aquesta Casa d'Espiritualitat del Miracle, i enhorabona per la feina que fan. Que vagin molt bé les jornades.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí. Adéu-siau. Fins aquí el Temps de Diàleg.
La litúrgia a prop.
Benvinguts al nostre diccionari de cada setmana sobre litúrgia. Avui volem presentar-vos les canadelles, aquests petits recipients que es tanquen com si fossin petites ampolletes i allà es posa el vi en una i en l'altra l'aigua, són dues habitualment, per abocar després aquests dos elements al calze per consagrar la sang de Crist, una de les parts importants de la substància eucarística. Tenim amb nosaltres el professor de litúrgia Jordi Font, que ens parlarà de les canadelles. Doctor Jordi Font, benvingut. Primer de tot, què són les canadelles i quina és la seva funció?
Les canadelles són dos vasos petits, un per posar-hi el vi i l'altre per posar-hi l'aigua. Dic petits perquè a partir del segle XII agafen aquesta forma reduïda, però en principi, en els primers segles, la gent portava amb grans àmfores el vi i l'aigua, que eren una mica l'aportació dels fidels a la presentació de les ofrenes, el que antigament es deia l'ofertori. Quina és la funció? Doncs mantenir l'aigua i el vi en dos recipients diferents, perquè la clau està en el moment de preparar l'altar, com aquest vi que es passarà en el calze, si tiraran unes gotes d'aigua significant un fort accent teològic que ara puc explicar. En principi, l'Església veu en aquesta acció, que semblaria que originalment venia ja, podríem dir, del culte jueu, de barrejar una mica en el vi, trempar una mica el vi amb una mica d'aigua perquè no fos tan fort. L'Església veu la relació de Jesús que mort a la creu i que del seu costat obert en sortirà sang i aigua, no? Símbol com és dels sagraments, el vi. La sang seria l'Eucaristia i l'aigua el baptisme. Però més enllà d'això, que també té aquest fort significat, s'utilitza molt l'expressió o admirable intercanvi, que és de Sant Lleó Magne, parlant realment que les paraules que es diuen al moment de la barreja de l'aigua i del vi, que per tant venen de les canadelles, són el que dona el significat més important. Actualment aquestes paraules han quedat modificades en l'actual ordenament del missal, en el qual parla, doncs, que aquesta aigua i aquest vi siguin el signe de la nostra participació a la naturalesa divina, d'aquell que es digna a compartir la nostra condició humana.
I de quina manera, mossèn Jordi Font, el poble cristià veu en les canadelles una part fonamental d'aquesta substància eucarística?
El poble, quan veu aquestes canadelles, veurà, doncs, que són dos objectes, dos, podríem dir, dos vasos, que normalment solen ser de vidre, i que al damunt de cada una hi ha una lletra, perquè a vegades el color del vi no és molt clar, per no confondre. Per tant, hi haurà una B baixa damunt de la canadella del vi, una A damunt de la canadella de l'aigua. I, per tant, veuran, doncs, que aquestes són les substàncies que es barrejaran en el calze, ja et torno a repetir, vi, amb unes gotes d'aigua. Fins i tot algú encara utilitza una cullereta que servia perquè la mesura de l'aigua fos molt petita.
Moltes gràcies, Jordi Font, professor de litúrgia i també sacerdot de la diòcesi de Girona, per haver-nos ofert aquestes explicacions sobre les canadelles. Fins aquí, la litúrgia a prop.
En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Benvinguts a la nostra sortida dels divendres. L'anem dedicant des de fa unes quantes setmanes al desenvolupament i la vivència de l'eix de l'encontre amb Jesucrist, inclòs en el pla pastoral Sortim de l'Arcabisbat de Barcelona. Aquesta vegada ens toca parlar dels mitjans de comunicació, la importància d'aquests instruments al servei de l'anunci de Jesucrist a la nostra societat, començant pels àmbits de l'Església, naturalment. Tenim dos testimonis que són Àngels Arrabal i Joan Ferrer, en representació d'aquest treball per implementar l'eix de Jesucrist. Els saludem tots dos. Primer, Àngels Arrabal, bona tarda, benvinguda.
Déu vos guard, moltes gràcies per pensar en mi.
Encantadíssims. I Joan Ferrer, hola, també, bona tarda.
Hola. Hola, bona tarda.
Bé, a tots dos els agraïm la seva participació. Primer de tot, faig les preguntes una mica per tots dos, ja aniran contestant. A l'Església tenim alguna cosa que ens calgui aprendre pel que fa a la comunicació? És a dir, encara hem d'aprendre molt més en la comunicació? Si vol començar Joan Ferrer, per exemple.
Sí, crec que tenim alguna cosa a aprendre. Mira, jo quan he vist que em feia aquesta pregunta, he pensat en un dels publicitaris més prestigiosos i premiats de casa nostra, que és el Toni Segarra, que ja fa uns anys va fer un clip en el que posava l'Església com a exemple d'institució que necessita millorar, no?, que dirien en el món acadèmic, des de l'àmbit de la comunicació. No? I ell es preguntava, diu, a veure, l'Església té el millor producte del món, té el millor benefici, que és la vida eterna, té el millor preu, que és gratuït, diríem, en teoria ho té tot. Diu, i en canvi, vostè compra, què és el que falla si no comprem? No? I ell, la resposta que es donava era... la comunicació és antiquada, repetitiva, incapaç de connectar amb la gent. Comunicació antiquada, repetitiva, incapaç de connectar amb la gent. Crec que els problemes són més complexos, és a dir, que hi ha altres motius de més profunditat, no?, com dificultats de credibilitat, per problemes més o menys evidents, etc. No? Però és veritat que no comuniquem, penso, prou bé i que no som capaços de connectar amb la gent. I això és encara més sorprenent pel fet que prediquem a Jesús, que és un dels millors comunicadors en la història, i un dels que té un estil comunicatiu precisament més en sintonia amb la gent. És a dir, que el seu èxit es basava en bona mesura en aquesta capacitat d'adaptar-se a aquells que tenia al davant. Per tant, en aquest sentit, resulta paradoxal i penso que ens hauríem de plantejar i hauríem de reflexionar sobre aquest problema.
Clar, tenim molta exigència perquè volem seguir el millor comunicador del món i de la història, però podem millorar-ho. Ens hi podem acostar una mica més, vaja, per entendre'ns, no, a Jesucrist. Àngels Arrabal, a banda del que s'ha dit, què ens afegiria sobre això?
Jo no puc millorar la resposta d'en Joan, perquè expert en comunicació. Al contrari, a mi m'encanta escoltar-lo cada vegada que tinc oportunitat. Jo només puc parlar com a persona del carrer que troba a faltar moltes vegades la presència de l'Església als mitjans i d'una forma, pues, com ha dit aquest professor, ha referenciat en Joan aquest professor, estem fent servir vocabulari o paraula o discurs que no es correspon. Vull dir, jo quan sento parlar d'ovelles i rediles, l'altre dia li deia al meu rector, però escolta'm, si és que nadie sap el que és un redil, aviam si ens entenem. Fem servir un llenguatge més comprensiu, que no per això s'ha de trair el missatge essencial. Les companyies comercials han anat adaptant el missatge i el producte segueix sent el mateix, no?
Sí, sí. Fins i tot a les predicacions, quan algun fragment de l'Evangeli inclou un context rural, moltes vegades s'adapta, perquè certament avui el gruix del poble cristià i de la societat no està tan focalitzada cap al món rural. És un exemple aquest, certament.
Si a un jove li parles d'un pastor, doncs a lo millor li fas voltar el cap. En canvi, si li parles d'un influencer que es diu Jesús, segur que ho entén tothom, no?
I tant.
Ja et dic, la meva resposta no està a l'alçada ni molt menys a la de Joan.
No, però està molt bé, està molt bé. Els hi vull preguntar també què dirien que hauríem de fer o tenir present, com recrear el nostre llenguatge, el llenguatge oral i el simbòlic i cultural en els mitjans de comunicació. Tot el que és el llenguatge, diguéssim això, oral, explícit i simbòlic en els mitjans. Vol començar aquesta vegada Àngels Arrabal? Li donem la responsabilitat una mica?
No.
O donem veu a Joan Ferrer primer. Endavant, Joan.
No, Joan, sí. No,
a veure, esclar, és un tema del que podríem parlar moltíssim. A tall d'exemple, no? Un, la brevetat. O sigui, jo crec que hauríem d'aprendre a comunicar d'una altra manera, no? És a dir, estem mai en tota la història de la humanitat hi ha hagut un canvi cultural tan gran en el sentit de radical i en el sentit de fet en molt poc temps, no? Llavors, això fa que les persones estiguin influenciades per aquest canvi i siguin diferents. Per tant, a la força hem de comunicar d'una manera diferent, no? I, per exemple, a l'era d'Instagram o del Twitter o del TikTok no podem fer discursos llarguíssims, etc. Això fins i tot el Papa ho diu, no? Les homilies han de ser breus. I ell diu no més de 8 minuts. Diu una imatge, un pensament, un sentiment, un. I que ser curt no vol dir ser superficial. A mi em diuen segons quin proverbi xinès i em queda la ment activa tot un matí. És a dir, no cal fer discursos farragosos per poder comunicar, no? No sé, una altra, per exemple, és la concreció, no? Vivim en un món en el que més del 80% del ciberespai és imatge, i en canvi nosaltres seguim moltes vegades, no?, en un entorn d'abstracció total, no?, en una comunicació totalment abstracta. A mi, de vegades, quan parlo d'això, em ve al cap una vegada que estava en una homilia i m'havia desconnectat del tot, i de cop el capellà va dir, perquè fixeu-vos, i va assenyalar el retaule, vaig aterrar. No? És a dir, crec que hem d'introduir concrecions. Necessitem veure i sentir, a més de raonar. No? Hem de posar nanses als conceptes o a les idees perquè la gent les pugui agafar. Uh-huh. I després, no sé, una, acabo aquesta intervenció, però una que em sembla importantíssima és lo de l'emoció. No? Vivim en un tipus de món, d'era, en el que s'han fet uns descobriments extraordinaris sobre el cervell, i una de les coses que s'ha descobert és la importància del cervell emocional. No? Uh-huh. Aleshores, no podem només raonar. O sigui, és imprescindible incorporar la dimensió emocional si volem ser eficaços comunicativament parlant. No? Hi ha un precisament un altre publicitari, però aquest és dels pares de la publicitat dels Estats Units, Bill Bernbach, uh-huh, que deia, fer que un producte sigui conegut no és la resposta, fer que sigui desitjat, sí. Uh-huh. Doncs això, per mi, és clau com a persona i com a creient, no? És a dir, si volem moure a Jesús, no n'hi ha prou que el coneguin o fins i tot que l'entenguin, no? Jo conec la figura del tram i entenc tot el que diu, però no el compro, no? Aleshores, aquesta capacitat de parlar alhora el pensament i el cor és imprescindible si volem ser eficaços.
Doncs molt oportú això de les emocions, perquè efectivament l'emoció, el desig, entra molt en la comunicació cristiana. No cal dir-ho a la predicació, sobretot, però evidentment, la mateixa, fins i tot un servidor, nosaltres aquí a Ràdio Estel, quan fem comunicació sobre fet religiós, també intentem posar-hi una mica d'emoció dintre del registre periodístic, que és diferent. Tot això donaria per molt, però molt interessant el que ens ha comentat ara Joan Ferrer i el que ens comenten també Àngels Arrabal. Alguna cosa, Àngels Arrabal, sobre el llenguatge oral i simbòlic, el llenguatge cultural?
No, jo no entenc de totes aquestes coses.
No, però vostès mouen la pietat popular i aquí les imatges compten molt, els passos de Setmana Santa i tot això.
El que sí que em fa pensar, bueno, m'ha vingut al cap allò de lo bueno si breve dos veces bueno, no? I el que sí per mi és molt important de tot aquest missatge, que ja sé que no parla dels mitjans de comunicació, però sí que parlaria, o jo ho relaciono molt amb el testimoni de vida. Mm. Vull dir, ja podem anar parlant. Vull dir, aquesta cosa de que tenim el millor missatge, jo fa, bueno, no havia llegit aquest autor americà, però fa molts anys que ho penso. Com és possible que tinguem el millor missatge, que el regalem, a més, i no som capaços de fer-lo arribar a la gent? Per què? Perquè no som creïbles. Mm-hmm. Perquè la nostra vida no es correspon amb el que prediquem. I no estic pensant, por supuesto, ni en les riqueses del Vaticano, res d'això. Estic parlant del que jo estic visquent a l'Església, de quan jo li dono la pau al meu veí a la missa, no sé ni com es diu.
Mm-hmm. Sí, sí.
Si no fem comunitats de fe, si no vivim aquestes comunitats de fe, no, es queda en un pur acte social, no? Mm-hmm. Llavors, si estem parlant d'un evangeli que nosaltres no portem a la pràctica, si estem parlant d'un evangeli que a les famílies no ho transmetem, bueno, doncs clar, és que serà difícil. Als fills els hi parlem de Jesús, als veïns els hi parlem de Jesús, als companys de feina els hi parlem de Jesús. Nosaltres també som agents comunicadors, eh? Com ha mencionat ara en Joan, tots som líders, el que passa que hi ha líders, o tots podríem ser líders, el que passa que hi ha líders que millor tornar-los a tancar l'armari, no?
Clar, clar.
Llavors hem d'aconseguir que ens segueixin.
Sí.
I només aconseguirem que ens segueixin si som creïbles.
Mm-hmm. Sí, sí, important això, i també dintre del que es pugui amb l'exemple de vida des de la pròpia imperfecció. Aquí hi ha una mica la clau d'una bona comunicació de Jesucrist al món, perquè, clar, d'una banda posem l'exemple del millor comunicador del món, el tenim com a referent, però després no ens hi acostarem ni a la sola de la sabata, com deia Sant Joan Baptista sobre Jesús. Bé, doncs moltes coses podríem seguir dient, però també m'agradaria, per anar concretant, Com creuen vostès que hauríem de promoure aquests mitjans de comunicació que tenim? Parlem dels mitjans de comunicació de masses, Ràdio Estel n'és un exemple, Catalunya Cristiana, molts altres que poden parlar de Jesucrist, perquè arribin a persones allunyades. Aquesta és una mica també una altra paraula clau. Allunyades, destinataris, persones allunyades. Joan Ferrer, si vol, per exemple.
Bé, aquesta pregunta de debò que se'm fa difícil de contestar-la, perquè entenc que hi ha una mena de contradicció, no? Els cristians tenim una missió evangelitzadora, evidentment, no? Jesús diu que el més important és l'ovella que és a fora, del ramat, que deia l'Àngels abans, no? Més que les 99 que són a dins. I l'Església utilitzem mitjans de comunicació, com els que dius, no? Com aquesta emissora o com Catalunya Cristiana, perquè el missatge arribi més lluny, no? La paradoxa és que sabent que són mitjans d'Església, ja només hi connectem els que som de l'olla, no?
Clar.
I, per tant, es fa una mica difícil, o sigui, es fa una mica difícil aconseguir que evidentment que estan complint una missió, només faltaria, no? Però que compleixin la missió evangelitzadora en aquest sentit d'arribar més lluny. No ho sé, si s'haurien de fer, però... per dir, programes que incorporessin, per exemple, els no creients, no? Com podrien ser debats o tot això, però crec que haurien de tenir un nivell de reclam prou gran com perquè realment atreguessin a gent que és a fora, no? Per tant, en aquest sentit, sí que sóc una mica escèptic respecte a aquesta missió concreta, l'evangelitzadora, no?
Sí.
Les d'arribar als que no són a dins.
És que també la comunicació, evidentment, intueixo que ho vol treure implícitament Joan Ferrer, també es pot donar cristianament en mitjans no confessionals o en mitjans generalistes, oi? On un cristià pot escriure un article de reflexió sobre els migrants o sobre l'amor als altres, en fi, o sobre la família i el seu testimoni. Podria haver-hi moltes temàtiques, no?, que es poden veure en clau cristiana i que també es poden donar. Clar, aquí la comunicació pot ser molt transversal. Àngels Arrabal, sobre el tema allunyats, mitjans propis o no propis.
Jo diria, i des del desconeixement més... Bueno, hi ha mitja part de la resposta, conec el terreny, l'altra no, el desconec totalment. Primera, comparteixo la idea de convocar els mitjans de comunicació de l'Església als que no són de l'Església. Tenim com una mena de por a convidar els que no són de la corda, els que no són de l'olla, com diuen en Joan,
sí.
I aquesta por l'hauríem de treure de sobre. Vull dir, jo crec que l'Església té suficients professionals com per conduir un programa amb una persona que no sigui creient. Això pel que fa a casa nostra. Convidem els que són de fora a que parlin de manera diferent a com parlem nosaltres. I després, i aquí potser és una barbaritat, si cal, paguem per aparèixer als mitjans que no són... Perquè ara sembla ser que, d'acord, no compren les nostres aportacions. Ja no tenim dos fulls diaris a La Vanguardia com teníem, i no voldria fer propaganda de ningú, però és el diari que estan llegint tota la vida, i hem passat de dues pàgines de religió a zero. Si cal, patrocinem algun article d'una persona... És que no ho sé. Sí,
es pot enfortir la presència, sigui en aquest diari que vostè ha esmentat o sigui en altres mitjans, per tant...
O amb altres, és igual, vull dir...
O programes de ràdios no confessionals, efectivament.
Vull dir, tots els comerciants paguen perquè es publicitin els seus productes, insisteixo. Segur que és una barbaritat el que estic dient.
No, cap barbaritat. Ens queda un minut, disculpi'm, perquè hem d'acabar, però ja avançava l'última pregunta que teníem a l'índex, no? Els programes no religiosos, o... Tot és un atri dels gentils, senyor Joan Ferrer. Última intervenció, si pot ser, breument.
Bé, no ho sé, suposo que hauríem d'incidir en el mateix, no? A mi ara, amb els comentaris que heu fet, perdó, si, a veure si sóc capaç de fer-ho breu, m'ha vingut, en plan de fer d'advocat del diable, m'ha vingut un record de quan era jove, una amiga que no només era atea, sinó anticlerical, i que deia, a mi no em preocupa que l'Església li ofereixin un programa a la televisió de l'Estat, llavors era l'única que hi havia, no?
Sí.
I em vaig estranyar que una persona... I ella, el comentari que va fer de veure la meva cara estranyes, va dir, no, perquè comuniquen tan malament que perdran clients en comptes de guanyar-los.
Doncs autocrítica, sí, disculpi que hem d'acabar, dic autocrítica la que calgui, per descomptat, a l'Església. I el mateix nom del Pla Pastoral, Sortim, ja implica això, no? Anar a buscar, moltes vegades, com deien vostès, les ovelles perdudes, o amb tot el respecte, Gràcies, senyors Joan Ferrer i Àngels Arrabal, una abraçada, molt contents d'haver parlat amb vostès de comunicació.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Fins aquí la nostra sortida sobre l'eix de Jesucrist. I fins aquí Sense Distància. Gràcies també. Fins la propera. Que vagi bé.